Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. A4. No és una autopista, és la distància que ara mateix hi ha entre l'Atlètic de Madrid i el Barça a la Lliga. Manca de 33 punts encara per disputar-se i d'un enfrontament directe entre tots dos que s'ha de produir d'aquí a unes jornades a l'estadi del Camp Nou. Després de la victòria d'ahir davant del Huesca per 4-1, la classificació actualitzada a primera ja per fi amb els tres equips amb els mateixos partits és Atlètic de Madrid líder 63 punts, Barça segon 59 i Real Madrid tercer 57. La propera batalla a la Lliga ens depara el proper cap de setmana un Celta-Real Madrid dissabte i diumenge Atlètic de Madrid a la Alavés i Real Societat Barça. Desplaçament sempre complicat el de Noeta. Leo Messi una vegada més el gran nom propi de la nit, primer per la xifra dels 767 partits disputats amb el Barça, igualant a Xavi com a futbolista amb més partits a la història del club i també pels dos golarros que va signar, que el destaquen com a pichichi de la Lliga amb 21 gols, tres més que el seu amic Luis Suárez. Mingueza va fer el primer gol amb el primer equip, va tornar a Ujo, i dia especial també per Pedri, que va ser convocat ahir per la selecció absoluta. De seguida l'Helena Condis ens explicarà amb detall el contracte entre el Barça i la Unió Deportiva Las Palmas per Pedri. Es van pagar 5 milions fixes en el seu moment, que podrien arribar a ser 30 si es compleixen tots els variables. De moment, per jugar amb l'absoluta, és 1 milió d'euros més que ha de pagar el Barça. Tema aval. Seguim com ahir a aquestes hores, pendents de que Laporta presenti l'aval a la Lliga que permeti la seva investidura. Des de la candidatura se'ns va dir que dilluns estaria a la Lliga i estem a dimarts i no hi és. Atenció que s'acaba el termini i si Laporta no presenta l'aval a les properes hores s'haurien de repetir les eleccions. Avui tenim Champions, segona tongada dels vuitens de final tornada. Juga el Real Madrid a partir de les 9 davant l'Atalanta amb un 0-1 favorable del partit d'anada amb la baixa de Casemiro i amb la de Hazard, que com us dèiem ahir torna a estar lesionat. També avui a Budapest, Manchester City, Borussia Mönchengladbach amb 0-2 per l'equip de Guardiola de l'anada. Per cert que el partit d'anada dels quarts de final de la Champions femenina entre el Barça i el City es disputarà a Monza, Itàlia, el dimecres 24 de març a 1:15 del migdia. A segona divisió, empat a 0 ahir entre Almeria i Alcorcón, així que amb la classificació actualitzada, l'Espanyol queda tercer a 5 punts del Mallorca, que és el líder, i a 1 de l'Almeria, mentre que el Sabadell queda a 3 punts de la salvació que ara marca a l'Alcorcón. En bàsquet, el Barça afronta avui el primer dels 3 partits que ha de jugar aquesta setmana. És partit de Lliga CB a partir de 8:45 al Palau davant d'Unicaja. És notícia també Marc Márquez, que aquest matí s'ha pujat a la moto al circuit de Montmeló, a veure si pot arribar al primer gran premi de la temporada, que és el 28 de març d'aquest mes a Qatar. I el tricampió del món de ciclisme, Peter Sagan, ha confirmat la seva presència a l'edició del centenari de la Volta, que arrenca dilluns que ve a Calella. Avui comentarem la jugada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia a Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si us preocupa la sensació d'improvisació que està donant Laporta amb el tema de l'aval. Sí que us preocupa el 44%, no el 56%. I en clau espanyol us demanem el diagnòstic dels problemes de l'equip. Creieu que és un problema de vestidor, la gran majoria, 45%, de banqueta, només el 19%, de projecte, el 36%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 10 minuts clavats de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports COPE. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Bueno, ahí está hablando de Song, que la de para el inglés, el inglés para de Song. Ahí estamos,
sí, en una zona muy cómoda.
De Leo, balón de Griezmann, para Dembélé. Nada, en lugar de tirar, se la quería meter de nuevo. Acoso no. Tremendo, no. Ataque y gol. Ahí está Leo. Gol, 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 gol. Golazo de Leo. Dembélé se mete dentro del área, la deja para Leo Messi. Leo Messi hace un amago, tira, fuera.
¿Qué paradón de Ter Stegen?
Paradón a la derecha por bajo, a tiro de Pablo Maceo desde la frontal después de una jugada preciosa. Ahí está Leo, Leo para Jordi Alba. A la madera de escuadra izquierda.
Siempre la tiro a la madera.
Tiro a remachar Jordi Alba, dio en la madera de escuadra izquierda. ¡Isma! ¡Golazo!
¡Hola, Leo!
¡Golazo! Y se va a Leo y le abraza y le dice, mira, yo también sé hacerlo. 16 más 6, unos 22 metros aproximadamente. Ahí está la carrera de Ferreiro. Por la derecha, Ferreiro. ¡Fuera! No ha llegado a rematar Rafa Mir por poco.
Ha pitado penalti, ¿eh?
Penalti. Penalti. Va hacia atrás. Carrerita de Rafa. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiro raso fuerte! Leo central. ¡Remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mingueza! ¡Gol! Feo centrando, segundo palo, el remate de Skrinte, Rafa Mir fuera.
¡Ay, wow! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, wow!
En lugar de meterla, la ha salvado Rafa Mir.
Pero
y envió por encima de la portería de Ter Stegen. Oiga, Dembélé, 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 Leo, 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 corner. Final. 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 Tres puntos buenísimos para el Barça, que como decía Tomás, hay liga. Barça 4, Huesca 1, Elena.
Se saludan los dos entrenadores.
Doncs aquesta és la pel·lícula El tiempo de juego de la Copa d'aquest Barça 4, Huesca 1, un marcador que situa el Barça, com us deia, 4 punts de l'Atlètic de Madrid, quan havia arribat a estar a 10, i 2 per sobre del Real Madrid, quan havia arribat a estar 8 per sota. Queden 11 jornades encara pel final del campionat, que es posa molt emocionant. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
No podia fallar el Barça ahir i no va fer un partit brillantíssim. Els gols, això sí, van ser macos i no va fallar el Barça.
Sí, va jugar lentament, va tenir la possessió de la pilota, va jugar lentament perquè sabia que arribarien els gols. I van arribar de la mà de, com no podia ser d'una altra manera, de Leo Messi, dos autèntics golaços de Leo Messi, doblet de Leo Messi en una jornada molt emotiva per ell, no? Igualant el nombre de partits amb Xavi Hernández, 767 partits per Leo Messi i també per Xavi Hernández. Golaç, a més de Griezmann, que després de marcar el gol se'n va anar a abraçar Leo Messi per dir, ei, ei, jo també marco d'aquesta manera, i també, nota molt important, que s'estrenés com golejador Òscar Mingueza, però el més important, com deies abans, els punts. 63 Atlético de Madrid, 59 Barça, atenció, i 57 al Real Madrid.
Ara ho comandem tot plegat, començant per aquí, per la reflexió de Ronald Koeman després del partit sobre la situació a la Lliga.
Siempre he dicho que hay mucha liga. Yo creo que siempre es dificilísimo para cualquier equipo avanzar o ganar los partidos que han ganado. Entonces quiere decir que, claro, ¿no? Después nuestro puntos que hemos perdido durante unas semanas, yo creo que hemos reaccionado bien, el equipo está bien, el equipo está confiado en si podemos luchar. Y claro que no podemos perder más puntos porque ya hemos perdido bastantes.
L'Helena Condis, després del partit, li va preguntar a Ronald Koeman per Leo Messi i aquests 767 partits amb el Barça i, a més, en plena forma. Ahir, dos golarros més.
Casi no se puede decir más porque yo creo que el nivel que Leo tiene durante muchísimos años, durante muchísimos partidos que ha igualado a Xavi y en principio el domingo va a tener un partido más que Xavi, entonces quiere decir que es el hombre más importante de la historia del Barça y menos mal que todavía está con nosotros.
Feliç per tenir a Messi, Ronald Koeman, content en com s'està posant la Lliga, però Ronald Koeman va tenir també ahir temps per enfadar-se amb l'àrbitre i amb el VAR, amb aquesta jugada del penal de Ter Stegen a Rafa Mir.
Si ves la jugada, que Ter Stegen no toca el delantero. Y es una locura, de verdad, es una locura que pita penalti, puede pitar penalti el árbitro, pero si hay VAR, el VAR tiene que ver que no había ni el portero nuestro, Marc, no ha tocado delantero. Entonces, es más claro que agua, pero no para ellos.
Home, Oli, una mica de contacte sí que hi ha, toca una miqueta Ter Stegen a Rafa Mir, però és evident que és una jugada que no és penal.
No, posa únicament la mà i a més la pilota ja no estava pràcticament en joc, de manera que no és penal, no. No, en absolut.
Sí. El que passa que, clar, com l'àrbitre l'assenyala i l'àrbitre del VAR veu que hi ha un petit contacte, ja tampoc pot cridar-lo perquè revisi la jugada. Però és evident que amb això del VAR, Oli, a final de temporada o no sé quan abans millor, s'ha de fer una mica de reflexió perquè hi ha algunes coses que no tenen sentit,
No sé si és possible. Nosaltres podem demanar el que vulguis, Joan, però no sé si és possible. Nosaltres sempre demanem més seny, més sentit comú a totes les jugades. I, a més, una cosa està clara, no?, que els àrbitres han de ser els primers que coneixin aquest esport del futbol. I sembla que no hagin jugat mai a futbol. I, per tant, potser era una de les coses... Ahir, per exemple, la transmissió del Minguella em sembla que va dir això, no?, que Johan Cruyff sempre deia als àrbitres: si tu no has jugat a futbol, no... M'entens? No sé. Si Koeman li va dir el mateix, però Koeman, evidentment, està absolutament confós, com pràcticament tot el món.
Mm-hmm. Ara toca escoltar Pedri, que ahir va rebre la magnífica notícia de que serà internacional absolut amb la selecció espanyola en aquesta propera sèrie de tres partits que ha de jugar la selecció de Luis Enrique.
Sí, yo siempre lo he dicho, que nosotros no vamos a dar un título por tirado, que vamos a seguir trabajando porque creo que tenemos un buen grupo y un buen equipo para poder optar a la Liga y que quedan muchos puntos en juego.
¿Os veis como el mejor equipo de los tres que optan a la Liga, o de los cuatro si queremos meter también al Sevilla?
Bueno, yo me prefiero centrarme en nosotros, en seguir mejorando, que ahora mismo estamos muy bien, estamos cogiendo una dinámica buena y seguir trabajando para seguir sumando de tres en tres.
De Pedri parlem amb Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Més que de Pedri, del contracte que van signar en el seu dia el Barça i la Unió Deportiva Les Palmes per Pedri. En el seu dia el Barça va pagar 5 milions pel traspàs, però tens tots els detalls d'aquest contracte i saps que el Barça pot arribar a pagar-ne fins a 30.
Sí, arribarà a pagar 30 milions d'euros perquè el contracte de Pedri té variables molt assequibles de molt fàcil compliment. El Barça, com deies, ja va pagar els 5 milions fixes pel seu traspàs, això ho sap tothom, més, pel que hem pogut saber, uns 2,5 milions d'euros en bonus quan el va deixar cedit a Les Palmes. Això incluïa el salari, la fitxa de Pedri, més partits perquè jugués, perquè evidentment al Barça li interessava que tingués continuïtat a segona divisió. La notícia que explicàvem ahir a Tiempo de Juego és que el Barça ara haurà de pagar 1 milió d'euros a Les Palmes per la convocatòria de Pedri amb l'absoluta. Té fins a 90 dies per fer aquest abonament i haurà també pagat 9 milions d'euros més quan Pedri arribi als 50 partits oficials amb el primer equip. Ara ha participat en 41, però s'ha de dir que perquè computin, m'ho he estat mirant, hi ha de jugar un mínim de 45 minuts per partit. Ja. Per tant, tenint en compte aquest condicionant, ara Pedri en sumaria 31, però seguint el ritme que porta Pedri, aviat complirà la cinquantena i això suposarà que el Barça hagi de desembutxacar 9 milions d'euros. És acumulatiu, el centenar de partits també es paga amb 5 milions d'euros més, per tant, quan Pedri arribi als 100 partits, que ara tot fa pensar que serà així ben aviat, el Barça haurà pagat en total 14 milions d'euros. Si es van sumant els variables de molt fàcil compliment que hi ha al seu contracte, el traspàs de Pedri haurà costat uns 30 milions d'euros al Barça, una xifra que, clar, si penses que el Barça en el seu moment, si només pensaves que havia pagat 5 milions d'euros, dius, home, són 25 més, però clar, ara la veus com un regal perquè Pedri només té 18 anys, perquè s'ha convertit en titular indiscutible de l'onzada de gala i encara sembla més ganga si ho comparem amb el que ha costat Griezmann, 130 milions d'euros, amb que el fitxatge Coutinho pot arribar als 160 i que Dembélé, per Dembélé s'ha pagat 105 més variables, que per tant serien 135 milions d'euros pel Barça. És a dir, que entre Griezmann, Coutinho i Dembélé, el Barça s'ha gastat 300 quilos més que per Pedri.
Sí, sí, és terrible. Home, Oli, encara que arribis als 30, és evident que amb el futbolista que ja és i amb el que tots imaginem que pot arribar a ser, l'operació és fantàstica.
Sí, és un gran negoci per les Palmes, però també és una bona inversió pel Barça, no? Sí, sí, és, donades les situacions actuals, és una xifra molt, molt bona, una bona inversió pel Barça, però clar, quan arribi a aquests partits que deia l'Helena, s'haurà de pagar. Jo no sé d'on sortirà el diner, perquè ara per ara, per exemple, i aquesta és una altra història, aviam, com acaba tota aquesta història de la porta, per exemple, no?
Sí, sí, de seguida actualitzarem amb el Víctor Navarro com està el tema de l'aval, però abans, Helena, un parell de noms propis més. Mingueza, un gran dia també ahir per ell, que va fer el primer gol amb el primer equip del Barça.
Després de participar en 29 partits. És que, sincerament, quan repassava els números, no era conscient que Mingueza havia jugat tants partits.
Sí, sí.
S'ha convertit també en una peça clau quan no era titular indiscutible al filial, amb García Pimienta. Precisament ho comentava el tècnic del BI, deia que aquesta, parlant amb Mingueza la pretemporada, havia de ser el seu any. Finalment, doncs, per baixes de centrals, Koeman l'ha cridat i ha respost a les mil meravelles. Ahir es va estrenar amb un gol de cap després d'una assistència de Leo Messi. Ha estat una setmana magnífica per la família Mingueza, perquè la seva germana també debutava amb el Barça femení fa res, 4 dies. Mm. Per tant, Mingueza, pel que vam saber, la dedicatòria del gol, que va fer un gest amb les mans, era per la seva germana, li havia promès que quan marqués el seu primer gol de Blaugrana li dedicaria, i així ho va fer. El gol va ser per l'Ariadna, i evidentment no poden estar més contents a la família Mingueza pels dos fills, pels dos futbolistes del Barça.
Assistència de Leo, Assistència de Leo.
Sí, sí. No, no, és que ahir Leo, 767 partits, dos gols, Oli, dos golaços i una assistència.
I Mingueza, que s'està afiançant a la defensa, jo crec que les prioritats, jo crec que tot el món estaria d'acord, que són Piqué primer, Araujo segon, Mingueza ja tercer, per davant de l'Anglès i d'Umtiti.
Sí, sí, és que està jugant molt i, a més, a un nivell altíssim. I la dedicatòria de Griezmann, que sempre té un ball preparat, per aquí anava. Per cert, golaç de Griezmann també ahir,
Golaç des de fora l'àrea, Portava 9 partits sense marcar el francès i finalment va veure porteria. Clar, és que jo sempre quan fa un gol i ho celebra, després he de preguntar perquè Griezmann ho ha celebrat d'aquesta manera, perquè la veritat és que no conec mai a qui emula o a qui imita res. Ahir va ser per Aaron Rodgers, que si no el coneixeu...
No el conec. És
un jugador professional de futbol americà, ja sabeu que li agrada molt tot el que olora als Estats Units, Antoine Griezmann, juga a la posició de quarterback i actualment és jugador del Green Bay Packers de la National Football League.
Perfecte, doncs a veure si...
celebra els gols així.
A veure si aviat pot fer un altre ball, això vol dir que tornarà aviat a marcar Antoine Griezmann, a veure si pot ser ja sense anar més lluny el diumenge al camp de la Real.
Home, contra el seu ex-equip, que segueixi ballant, ballori.
Que continuï la festa. Gràcies, Condis.
Adéu, bona tarda.
Pausa i actualitzem el tema de l'aval.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Dinaret, dinaret, és el que està buscant Joan Laporta, concretament 124,6 milions d'euros, que és l'aval, que és el requisit indispensable perquè Laporta pugui ser investit president. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què en sabem a aquesta hora? Que van passant els dies i les hores i a Laporta se li llença el temps a sobre.
Doncs a hores d'ara no l'han tancat, no han tancat aquest aval, després d'una situació que havia empitjorat ahir a la nit. Qui anava a ser el nou vicepresident econòmic de Joan Laporta, Eduard Romeu, estava més fora que dins de la candidatura, ja que considerava, primer, que el percentatge amb el que havia d'entrar en l'aval era massa alt, i si ho feia, si acceptava aquest percentatge, volia més control o tenir un control al club. Recordem que Romeu és vicepresident de l'empresa d'energies renovables Audax i era qui va trobar Laporta com a substitut de Jaume Giró. Sense ell tornava el problema del dissabte i encara més agreujat. Hi ha discrepàncies internes, uns directius no han posat res d'aval o pràcticament res, altres els deia que potser havien de posar més del que ja havien avalat i la realitat és que els ànims ahir a la nit tornaven a ser baixos. Laporta en persona ha estat aquesta matinada i durant tot el matí intentant reconduir la situació amb Romeu i Audax perquè necessiten completar l'aval, aquesta part que els hi falta dels 124 milions d'euros. També han parlat amb empresaris catalans, però tot això no vol dir que Joan Laporta no tingui o no tindrà l'aval. Podria demanar ajut a bancs americans o empreses importants d'Europa per fer de contraval, però ell vol, i és el que intentarà fins l'últim moment, que empresaris de Catalunya, gent amb cara i ulls, entrin a la junta directiva a canvi d'un percentatge per completar l'aval. De fet, aquesta junta ha crescut en número les últimes hores i seran com a mínim 3 membres més del que estava previst. Des de la candidatura de Joan Laporta s'assegura que avui ho enviaran a la Lliga i que tot anirà segons el previst. El calendari marcat des del club és que demà a les 6 de la tarda es farà la presa de possessió a la tribuna del Camp Nou i, de fet, ja han enviat les invitacions per l'acte. A aquesta hora la Lliga no té l'aval de Laporta, allà a la seu està el company Alejandro Campo, que no ha vist entrar ningú, i les hores van marxa enrere. Ara mateix Joan Laporta està dinant al restaurant Europa, a l'Avinguda Diagonal, ha fet un breu descans i a l'entrar ha dit a companys gràfics que tot estava bé aixecant el polze de la mà dreta.
Doncs a veure si és veritat, perquè, repeteixo, el temps se li tira a sobre i recordo que si no presenten termini l'aval, Víctor, no vull pràcticament ni pensar ni dir, però ens veuríem abocats a la repetició del procés electoral.
Sí, seguiria la junta gestora encapçalada per Carles Tusquets, que per cert ahir al sortir del Camp Nou deia Tusquets.
Seguiria o canviaria de gestora, atenció. Atenció als estatuts.
Ahir deia Carles Tusquets al sortir del Camp Nou que Laporta l'havia assegurat a la tribuna que sí a la llotja, que sí que tenia l'aval, llavors convocarien eleccions de nou.
Sí, sí. Esperem que siguin fets consumats. De seguida portem el tema de l'aval al debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasc. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Ara Champions. Avui juga el Real Madrid. A partir de les 9 rep a l'Atalanta amb 0-1 del partit d'anada. Des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la COPE. Busquem les novetats d'aquest partit amb el Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, que lleva el Madrid un buen marcador del partido de ida, 0-1, pero el partido tiene su peligro.
Desde luego que sí. Y fíjate, el Atalanta, por ejemplo, que es un equipo muy ofensivo, en la primera fase ganó sus 3 partidos a domicilio. Uno contra el Liverpool y otro contra el Ajax. Perdió en casa 0-4 con el Liverpool y ganó en Anfield 0-2. Así que es un equipo camaleónico, pero un equipo muy ofensivo. Llega al Madrid con bajas importantes, principalmente la de Casemiro, que está sancionado. Recordemos que vio amarilla en Bérgamo y que no puede jugar hoy. La duda principal es si va a repetir Zidane el dibujo de tres centrales que puso en liza el pasado sábado contra el Elche. Y luego arriba, ¿quién juega con Benzema? Esta mañana han hackeado la cuenta de Twitter del club, se anunciaba una nueva lesión de Rodrigo, han saltado las alarmas, pero esto no es cierto, Rodrigo está perfecto, está disponible y yo creo que hasta puede ser titular. Y bueno, pues a ver qué idea tiene Zidane. Está percibido Mendy, si el Madrid pasa y juega cuartos y ve una amarilla, se perdería la ida, y por lo demás, pues yo creo que va a repetir con tres centrales, con Ramos, que vuelve a liderar la defensa con Nacho Ibarán. En el centro del campo serían Kroos, Modric y Valverde, con Lucas Vázquez y Mendy en los carriles, y arriba Benzema y Rodrigo. En principio por ahí deberían ir los tiros, aunque si juega con 4-3-3, pues se caería Nacho y metería a otro futbolista, probablemente Asensio, en la línea ofensiva.
El gran tema es el partido de esta noche, pero estáis ahí muy pendientes también de todo lo que tiene que ver con Hazard, que es tremendo lo del belga, Miguel Ángel.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, ya incluso humanamente, pues es un auténtico drama, ¿no? Porque fíjate que jugaba 15 minutos el sábado contra el Elche, después de que se... había vuelto a lesionar el 3 de febrero, 15 minutos, otra vez problemas, una lesión muscular en el psoas, pero ahí no está todo. Es que no remiten sus molestias en el tobillo, cada vez que le dan ahí un golpe ve las estrellas y parece que tiene casi decidido pasar por el quirófano. Cree que esa placa de titanio que le pusieron hace un año en Dallas es la causante de todo, ha movido incluso o ha modificado su manera de pisar, de correr, y no está cómodo, no se atreve a encarar, y ahora mismo parece su idea firme en entrar otra vez en el quirófano. El club no es partidario, no se lo recomienda. A ver qué le dice principalmente el doctor del Chelsea, que lo operó ya en su etapa en Londres, es de su plena confianza, y como el doctor inglés le recomiende el quirófano, en los próximos días se podría anunciar una operación. Por lo menos 2 meses y medio de baja, es decir, se perdería la temporada y llegaría muy muy justo a la Eurocopa si al final es intervenido quirúrgicamente.
Sí, sí, es tremendo, porque en el Chelsea prácticamente no se había lesionado nunca y ha sido llegar al Madrid y una detrás de otra, ¿eh?
Sí, sí, es que son tremendos. Es que está, fíjate que leía una estadística ayer de Bale que en 7 temporadas se perdió 101 partidos, lleva más de 40 Hazard en 2 temporadas. O sea, es algo inaudito, lo nunca he visto. Y bueno, ayer decía Zidane, que yo creo que se le escapó un poco una frase que para mí fue la más importante en la sala de prensa. No sé si estaré yo. Sí. No sé qué estaba pensando Zidane. Luego dijo, porque Eden tiene un contrato largo, pero no sé si es que Zidane estaba pensando en que Hazard, si se opera, ya no juega esta temporada, o en que la próxima temporada
no estará ya
está
Zidane
en el banquillo del Madrid.
Claro, claro. Sí, sí.
No sabemos lo que en ese momento le estaba pasando por la cabeza al francés.
Bueno, estaremos muy pendientes de lo que nos contéis esta noche en el tiempo de juego. Miguel Ángel, un abrazo fuerte.
Otro, hasta luego, un abrazo.
Hasta luego. També avui es disputa el Manchester City Borussia Mönchengladbach a Budapest amb 0-2 pels de Guardiola del partit d'anada. Pausa i debat esporscope.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Ara és el moment de fer debat esporscope amb l'Oliveros, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan?
Què tal? I amb el Tomàs Guas. Hola, Tomàs.
Hola, guapo, què tal?
Bé, pendents de moltes coses, de la Lliga, de la Champions, de l'aval de la Porta, que aquest tema,
que aquest tema té tela.
Eso.
Bueno. Está más fuera que dentro, ¿no? Parece.
No.
¿No? Está más dentro que fuera.
No, yo creo que Audax le echa una mano.
¿Ah, sí?
Sí.
Una mano de 70 millones de euros.
Bueno, no lo sé. No lo sé qué mano, pero creo que han vuelto otra vez a la senda.
Sí, han vuelto, pero...
Sí, sí, creo que sí.
¿Y ya han firmado el aval o qué?
Creo que
todavía no,
como decía Víctor. Respecto a la compañía Audax, o a Romeu, o a Elías Navarro, creo que sí que hay alguna cosa de acuerdo, sí.
Bueno,
pero no sé, insisto, no sé.
Sé que es uno de los
que le ha ayudado. Ahora el ridículo es de una dimensión tremenda,
Sí,
tremenda,
sí.
Porque además, si te lo pones a pensar, el ridículo es extensible y lo siento mucho. Ya es Barcelona, Mescun Club, Cataluña, es todo. Es un ridículo brutal. O sea, el presidente o el candidato que exigió elecciones en noviembre, el presidente, el candidato, que incluso quería que los socios votaran en medio de la pandemia, el presidente, el candidato, que reclamó mil veces que el club necesitaba inmediatamente un presidente y tal, ese presidente tarda 8 o 9 días en conseguir el aval y por poco no lo logra. Es que es
increíble. Sí lo consigue.
No, sí lo consigue, sí, Manolo, sí. Sí, no sabremos a qué precio, no sabemos a qué entrega, no sabemos a qué
pues habría que saberlo.
Es que no, eso no se sabrá.
Pues habría que saberlo.
No, tampoco sabrás por qué Jaume Giró se fue y que vio y que no le gustó, porque no sabrás todo eso. O sea, a ver, ahora voy a decir otra barbaridad, pero aquí el único que dijo que contaría cómo era Laval y qué cobrarían sus ejecutivos y tal fue Víctor Font.
Sí.
O sea, fue el único, todos los demás. Nadie habló de que iba a contar cómo iba a hacerlo. Y a lo mejor están en su derecho, no lo sé. Yo realmente, es verdad, me parece que hoy Santinoy, el director del Mundo Deportivo, lo dice en un artículo, sí es verdad que deberían de contarse, ¿cómo se dice en catalán? Exiguis, o ¿cómo se dice el término ese?
Exius,
con todo lujo de detalles, ¿no? ¿Significa
sí,
eso?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues habría que contarlo así, pero no lo contarán, evidentemente. Es que no les interesa, es que no lo pueden contar. Es que alguien o alguien, o sea, es decir, porque yo creo que no será solo Audax quien deja el aval. Yo creo que ha debido de conseguir más gente que ha troceado esos 60 o 50 millones de avales que faltaban. Esos tampoco querrán contarlo. Y claro, y cuando tú dejas
pues yo creo, así, Emilio, que se debería contar, porque bueno, no es lo mismo que el dinero te los deje un empresario X que un fondo oportunista, por ejemplo.
Evidentemente,
yo creo que eso el socio lo tiene que saber, debería
evidentemente,
saberlo.
Evidentemente, pero es que el banco, si es el banco de Sabadell que firma el talón, que al final acaba yendo al despacho de Javier Tebas de la Liga de Fútbol Social, tampoco contará cómo ha dejado ese aval. Ya lo que le interesará será cobrar el interés de dejar ese aval, y punto.
Tomás, acabi com acabi, la sensació d'improvisació és total.
Sí, no. Jo estic pensant una cosa fa dies de quan comença aquesta història, que és molt complicat avalar tot això. Escolta, el Barça és un que digue-li com tu vulguis, un xou d'una sèrie de tios que són culers, com és l'Osasuna i l'Atlètic Club de Bilbao i el Real Madrid, que van aconseguir no ser societats anònimes. Escolta, si vostès són incapaços de gestionar el club com cal, societat anònima esportiva. I s'acaba tot aquest problema. Oiga, és que el com és el sentiment, no? Escolti, el sentiment arriba a un punt que són els calés. Si vostè és incapaç, vull dir que el Barça, club de futbol, és incapaç, està passant per un xou de ridículs un darrere l'altre, fins a arribar a aquest moment. Oiga, si vostè no pot fer-ho, es converteix en societat anònima i té una altra manera de disputar això.
Además,
Audax, és que demà passat pot sortir aquí Don Vito, que sigui el que avali el Barça.
Es que no, cobrando intereses, pero, además, claro, no sé si podrían pagarlo.
Además hay otra cosa que es realmente esperpéntico, ¿no? Que es, o sea, por más dinero que tú tengas, o sea, por más rico que sea Elías Navarro o los dueños de Audax, por más rico que sea a lo mejor el señor Lao, que dicen el ex propietario de Cirsa, que también sí. Se ve que han ido por... Bueno, voy a ponerla en consulta. Por más... O sea, si tú te lo piensas un momento, coger parte de tu fortuna, sea un pellizco, da igual, y ponerlo en manos de esta gente... Este es un riesgo, es de una inconsciencia.
Si lo saben las mujeres, no lo hacen.
Por eso claro. Les cuesta tanto encontrar gente que lo haga.
Pero aún consiguiéndolo, es decir, es gente que no tiene ningún problema y que a partir de ahora va a apagar la luz de la mesita de noche, cada día pensando, hostia, a ver qué va a hacer Mateo Alemán, a ver qué va a hacer el COE con este dinero, a ver qué va a hacer Jordi Alba, que va a fallar un penalti, o Griezmann va a fallar un penalti el día de la final, pero... O sea, a mí me parece de la inconsciencia.
Y también
o sea,
tengo no otra un... cosa, ¿eh? Y tengo una cosa que la aplico en general, Emilio. Lo que no puede ser es que el Barça lo arruine. O sea, una compañía, llámale como tú quieras, Barcelona, Real Madrid, tal cual. Esto no puede estar en manos de unos tíos que han arruinado esto.
Bueno, pero...
Entonces, claro,
pero
es que, llega un momento en el que dices, oígame, maestro, no, tiene que haber un momento en el que decir, oígame, ¿qué no, control hay? Oiga, claro, yo quiero a Haaland. Claro. Usted juega con Rodrigo y con Bradwell.
Pero,
y se ha acabado. Oiga, pero, y pasará usted 5 años
pero,
que no gana nada. Bueno,
pero,
muy bien.
Pero Tomás, repito, este señor de los helicópteros, que se ve que es un tío estupendo y un joven emprendedor y un tío de puta madre. Bueno, este tío metería su dinero en una empresa
no,
cuyo presupuesto es de 1.000 millones para ganar uno.
Exacto, este es lo que yo repito siempre. Dos, según el señor Mosch, si iba todo bien... 2,000,000 en los helicópteros, se tira del helicóptero.
O sea, ¿qué negocio le propone el señor Laporta a esta gente que es? No, no, mire, nosotros tenemos 1,000,000,000 de presupuesto. Ya, vale. Super, ¿y el beneficio cuál es? Ah, el beneficio es Mescun Club, al Spirit, al no sé qué. Ah, de puta madre. ¿Cuál es el beneficio, señor?
La tarjeta del directivo, el palco...
No, és una conya.
En fi, a veure com acaba aquest assumpte. Ho sabrem d'aquí a hores, perquè això s'ha de resoldre ja.
Yo creo que está firmado, vamos.
Creo que suposamos que sí, claro.
Bueno, insisto, al precio, a la venta, a qué aval, a qué condiciones... Y saberlo.
A ver cómo acaba este tema y a ver cómo acaba la liga, que se ha puesto bonita, Emilio. Hace unas semanas estaba la cosa que parecía que estaba muy decantada y ahora se pone chula, ¿no?
Bueno, y quedan partidos muy importantes. El Atlético de Madrid tiene que ir a Sevilla. Hay un Valdebebas, un partido fantástico. No, la verdad es que está interesante. Ahora, de todas formas, la tesis de que solo la puede perder el Atlético sigue siendo válida, ¿eh? O sea, es decir, aquí tú puedes apretar todo lo que quieras, el Barcelona ahora ya está partido por semana, lo cual es la repera, todo lo que queramos. Pero si esta liga la pierde Simeone, vamos, lo tengo clarísimo.
Sí, perquè ha tingut Tomàs molt d'avantatge, molta, però ara, clar, són 4 punts que són...
No, tiene ja ventaja,
punts,
plantilla i equiparro, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Jo crec que hi ha dues coses. Una, que el que va davant suma d'un amb un i el que va darrere suma de 3 en 3, hi ha un dia que t'agafa. Això, o canvies aquesta dinàmica.
Són matemàtiques pures. Si tu sumes un i l'altre 3, estàs fotut.
I això està passant des de fa un mes
i pico. És com los 60 millones de aval, igual.
Los 60 millones de aval,
no són 150.000 euros.
Efectivament, pues, si usted va a uno, yo voy a tres, me come. Al Palomar va a traer una cosa que, coño, em va fer reflexionar, que diu, oiga, el colchón es esto. Sí, home, el colchón és això, que tenia 8 o 10 punts i el que estigui a 4. Si l'Atleti és capaç de tornar a guanyar, no perdre el Camp Nou, jo no l'agafaràs. Ho faran, això?
Claro, yo creo que...
Tens un dubte, no?
Claro, yo creo que lógicamente, digamos que todos los pronósticos, toda la vida, incluso los que somos tan viejos como Tomás y como yo, se han hecho con tus propias cuentas. O sea, es decir, mientras tú ganándolo todo seas campeón, tú eres el favorito. El Atlético todavía lo sigue siendo, pero si en ese momento, como dice Tomás, hay un momento de que hay un clic, que el que pasa a ser el favorito cuando gane todos los puntos sea el Barça, entonces cuidadín. Ahora no. Ahora, si el Barça gana todos los puntos y el Atlético gana todos los puntos,
no.
El campeón es el Atlético.
Si pasa el Atlético Madrid de ronda, ¿no?
También es muy importante.
Pero hay una cosa que es verdad. O sea, si se pone del líder el Madrid o el Barça, no la van a perder.
No, eso es evidente. Bueno, si ahora estuviera con esa diferencia, nadie se plantearía que la puede perder.
Exacto. Ahora, esto otro, coño, es más desconocido y que, bueno, sí, el domingo ganan, coño, y que el día que viene al Camp Nou 1-1, pues está fotut.
Bueno, claro. ya lo hizo una vez.
Tienes que empezar a hacerlo, esto, claro.
Claro.
Sí. Es la sensación que está de que al Atlético de Madrid le puedan tremolar más las camas a la hora de la verdad. I que el Barça i el Madrid ja le tiemblen.
Claro, ja le tiemblen.
I no està jugant malament.
I no està jugant malament. No, por supuesto que no.
No està jugant malament. No és una cosa que digues, coño, és un equip que es cau.
Sí.
I a mi em sembla més difícil, em costa més veure guanyar el Madrid que l'Atlético.
Sí.
Però, coño, el Madrid l'altre dia, aquest partit de l'Elche el treu i aquests tios, a Getafe, amb 6 jugades de gol que eren la pelota, no fa gol. Y dios, coño, contra 10. Y dios, cambia, maestro, pues a lo mejor es que se la gira la tortilla a usted, yo que sí.
A veure avui al Madrid, no, Tomàs, amb l'Atalanta. Porta un bon marcador, però, en fi, l'Atalanta ja sabem com és. Que igual li fots 3, que te'n fot 3. Vull dir, no.
Escolti, jo veig des d'un boom global. De 6 partits de 8 anys de final, el futbol espanyol ha guanyat un, precisament, al Madrid. I els altres 5 no han guanyat. I llavors tu dius, cambia, maestro, no le sobra nada. Vull dir, el futbol espanyol a Europa no està en la primera sèrie. Llavors tu dius, guanya el Madrid. Home, pues, coño, 0-1, casa, molt bé. L'eliminen. No t'has de tornar boig, eh? Demà el Chelsea. L'Atleti pot remuntar el 0-1. Complicat, ho pot fer-ho. Al carrer, als 4. Oiga, si és el que tenim. La lliga és molt divertida, però com són tots japonesos, pot passar de tot. Allà l'àrbitre aquell, allà inventa un penal, allà 2-1, si surt el Huesca et fot un 2-2, i ai, què passa aquí? Pues perquè són tots més o menys semblants. Ara, quan la cosa s'empina, tu us veus el futbol espanyol contra el Bayern, el City?
No.
Collons.
No, ara mateix.
Que pots eliminar el Atalanta aquest? Sí, potser sí. O no.
Sí, sí, sí. Igual, y ojo que no está Casemiro, que es el que lo barre todo.
Pero es igual, Casemiro.
Casemiro es el tío que hace de Sergio Ramos cuando Sergio Ramos se despiste. Es el que hace de Kroos cuando Kroos se despista. Es el que hace de Modric y mete goles de cabeza, eso macho. O sea, es la pera, tú.
Pero te digo más, con Casemiro y Di Stéfano con 20 años, la puedes palmar. Porque no estás.
Por supuesto.
Todo es posible. Bueno, a ver qué pasa, coño. Partit important. Tu no tens cap dubte que el Bayern ja va guanyar una 4 fora, no? I el City va guanyar 0-2 fora.
Sí.
No tens cap problema. El Liverpool, que no fos res, s'arremanga, pum, el Leipzig aquest no li fa fer ni un gol.
Sí.
Jo l'altre dia li deia a un amic meu culer, després de París, si tu agafes tots els possibles rivals que tenia el Barça a la Champions, un cop la caga d'una manera monstruosa amb la Juventus, a qui pot eliminar?
Sense
passions, eh? El Leipzig aquest.
Hi havia pocs.
Cony, és que jo crec que pot eliminar a un i amb sort. I el Madrid aplica el mateix. Si el Madrid queda segon, que podia ser, diu, en comptes de l'Atalanta, toca... Ai, mama. Ai, mama.
A veure què passa aquesta nit.
Però ara el Barça està en un nivell que...
Però, escúchame, fuera, es nene. Mejor, ¿eh? Escúchame, dos partits en el Camp Nou, 7-1 en contra. Estamos a un nivell cojonudo, però ara que sortim fora... En tu olla, Manolo, sí, pues, el Barça, coño, se puede hacer el doblete. Lo cual te explica bastante cómo está el resto, ¿no?
A veure què passa. Emilio, bueno, Tomás,
Muy bien, señores, un abrazo.
Gràcies,
Adéu, guapo.
Adéu, vagi molt bé. Seguim.
El Barça està lluitant per la Lliga i arriba a un escenari amb moltes dificultats. A Noeta.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Donostia, Real Societat, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Roberto López Ufarte.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Busquem l'actualitat dels equips catalans de segona. Primer l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Ballori, bona tarda.
No tenies tu molta fe, jo diria que res de fe, però va fallar l'Almeria.
Sí, 0-0, i va patir. Els tres propers partits no tindrà a Sadik, que és el seu davanter, evidentment, de referència. Li van anul·lar un gol, i escolta, tu, l'empat de Miranda, doncs al final ha estat mala cosa, però no tan lamentable com semblava dissabte a la nit. Està tercer, ara, per si hi ha algun jugador que ens està escoltant, l'Espanyol és tercer, i no segon, però a només un puntet de l'Almeria i a 5 del Mallorca. Evidentment, per darrere apreten, l'Sporting i el Leganés. Però bueno, en fi, t'explico ara el comunicat de les penyes, que evidentment doncs demanen responsabilitat, que el club estigui a l'alçada del moment històric que viu, que si s'ha de prendre decisions que reflexionin i que tinguin mà ferma per prendre-les, en fi, que demana també unitat a tots els estaments per treure aquesta situació endavant. Queden 13 partits, ho té molt clar un home que fa una temporada estupenda, que es diu Javi Puado.
Estamos más que metidos al final, son muy pocos puntos que nos sacan por delante, pero bueno, estamos con confianza, estamos tranquilos porque sabemos que podemos también dar más y que debemos dar más para poder conseguir el objetivo, que es verdad que como he dicho, pues no estamos contentos con los resultados porque queríamos ir primeros y conseguir pues el objetivo cuanto antes, pero es verdad que estamos tranquilos porque sabemos que podemos hacerlo, que confiamos en nosotros, en nuestro juego y que al final lo sacaremos adelante, que es lo importante.
Admetre la culpa és un bon primer pas. Sí, senyor, demà, roda de premsa. Si em fa, doncs si no m'equivoco, em fa la impressió de que parlarà algun dirigent del club. Diguis Durant, Rufete o quelcom similar, per fer una mica de declaració institucional davant de la situació.
Demà ho escoltem. Això a l'Espanyol, al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Ens expliques que el públic tornarà a Montilivi per un partit del femení.
Sí, bàsicament per la relaxació de mesures que han entrat en vigor des de dilluns passat i tenim present que el futbol femení no té la catalogació d'esport professional. El Girona obre Montilivi seguint indicacions del PROSICAT, el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya. Recordem que les competències en matèria de salut estan transferides a les comunitats autònomes i serà ja partit entre el Girona i el Saragossa de Lliga. Diumenge vinent, 4 de la tarda, aforament màxim 1.000 persones que estaran situades a la tribuna i al gol sud. Només per socis, és entrada gratuïta i els interessats s'han d'inscriure a través de la web del club.
Molt bé, i a Sabadell pendents de l'estat físic de Juan Hernández. Nazareno Grossi, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes. Durante el mediodía, el club ha realizado un comunicado oficial en el que se confirma que Juan Hernández sufrió una lesión en los isquiotibiales en el último partido. Según su evolución, se determinará el tiempo que estará de baja, pero a priori se estiman de 3 a 4 semanas de inactividad. Por su parte, el grupo ha trabajado esta mañana en San Cugat preparando el duelo de alta exigencia frente al Sporting del próximo sábado. Hidalgo y sus dirigidos saben que el margen de error ya es mínimo y son conscientes que, de alguna forma, deben comenzar a sumar de a 3 para lograr la permanencia a final de temporada.
Gràcies, Naza. I una més de futbol. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ja coneixem la seu del Barça-Manchester City. És partit d'anada a quarts de final de la Champions femenina.
El Barça ha acordat amb la UEFA que l'estadi escollit sigui el Duke Power Stadium de Monza, a Itàlia. El partit es jugarà el pròxim dimecres 24 de març. A 1:45 del migdia, les restriccions Covid fan que l'equip britànic no pugui viatjar a Espanya i, per tant, aquest partit d'anada de quarts de final no es pugui jugar al Johan Cruyff. L'estadi escollit és el mateix que fa una setmana va acollir l'Atlético de Madrid-Chelsea, també per les mateixes raons en el partit de tornada de vuitens de final. La mala notícia del matí és la lesió greu d'Andrea Falcón, que té una patologia condral al genoll dret i passarà pel quiròfan aquest divendres.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
9 minuts i arribem a les 4. Fins aquí el futbol.
Este martes, desde las 8:30, vuelve el mejor fútbol internacional a tiempo de juego.
Aquí, en COPE.
La Champions.
El regreso de la Champions.
Con la vuelta de los octavos de final. Real Madrid, Atalanta.
Miguelito tiene por ahí la alineación. El Atalanta.
Está Golini en
portería. El Madrid va por el pase.
Habrá que ver al Atalanta en la vuelta.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Ara parlem de bàsquet a Esports Cope. Albert, que ja ens deies ahir que el Barça ha de disputar 3 partits aquesta setmana, 3 partits més la setmana que ve. Avui el primer és de Lliga CB davant d'Unicaja.
Sí, és partit pendent de la jornada 25 de la Lliga Endesa, que recordo no es va poder disputar el diumenge 7 de març, perquè el Palau Blaugrana estava ocupat amb el procés electoral a la presidència del club. És la reedició, recordareu, dels quarts de la Copa, on el conjunt blaugrana va estar a punt de quedar eliminat. És el tercer partit entre els dos aquesta temporada. Tots els ha guanyat, tant el de la Lliga Endesa com el de la Copa, clar, el Futbol Club Barcelona. I és el primer d'aquests 3 enfrontaments als que feia referència aquesta setmana per part del conjunt que entrena Saruna Jessica Vicius. Es juga a 2 de 9, 2 quarts de 9. Si el Barça guanya, se situarà a 2 victòries del líder de l'ACB, que és el Real Madrid. I és un objectiu important perquè recordem que aquesta primera posició dona dret a tenir el factor pista a totes les eliminatòries del play-off. Anem a veure com veu el partit al vestidor del Barça. Sentim a Brandon Davis.
Sí, és un partit molt important. Som realment un molt bon equip. Ens hem de prendre l'enfrontament amb molta serietat i ja ho vam veure a la Copa. Van jugar molt bé contra nosaltres i espero que fem el que sabem fer i podem guanyar.
Unicaja ha millorat molt, està en posició de play-off. També és important el partit pel conjunt malagueny. Anem a veure com estan Westerman i Calates. Calates i Westerman, perquè l'últim partit, el de dissabte, també al Palau davant el Casademont Saragossa, no el van disputar per diverses molèsties. I, per cert, també és notícia, més enllà d'aquest Barça-Unicaja-Màlaga de 8:45, que el San Pablo Burgos, Joventut de Badalona, és un partit que estava en passat previst pel proper cap de setmana i corresponent a la 27a jornada de la Lliga Endesa, s'ha hagut d'ajornar. Per què? Doncs per Covid, el conjunt castellà-lleonès, el San Pablo Burgos, passa a disputar-se, atenció, el divendres 16 d'abril.
Gràcies, Albert, que vagi bé.
Que vagi bé.
Una bona notícia que té a veure amb el món del motor. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Aquest matí ja hem vist a Marc Márquez pujat en una moto gran al circuit de Barcelona-Catalunya. Montmeló.
Así es, lo cual significa que progresa adecuadamente y que hace el optimismo para el piloto de Cervera que esté en la primera carrera del Mundial de MotoGP que tendrá lugar el domingo 28 de este mes en el circuito de Losail en Qatar, tras probar una minimoto el viernes en el circuito de Alcaraz, que está adaptado al karting. Esta mañana, o lo que es lo mismo, 8 meses después, ha rodado en el circuito de Barcelona-Cataluña de Montmeló con una Honda de calle construida y diseñada en base a su moto oficial de GP, pero de menor potencia, aunque tiene algunas características muy parecidas en cuanto a pilotaje y peso, lo cual le sirve para calibrar sus posibilidades de retorno inmediato. Márquez no pudo participar en los test de Qatar, pero en vista de la mejora de su lesión en el brazo derecho, viajó a Doha para vacunarse en previsión de tener luz verde y empezar el campeonato junto con el resto de pilotos. Si finalmente no pudiera correr en Qatar ese día 28, todo hace pensar que podría hacerlo con toda seguridad la semana siguiente en el mismo circuito donde también se celebraría la segunda prueba del Mundial, con lo cual solo se perdería un gran premio.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
I per tancar, una altra bona notícia de ciclisme, Quique, perquè Peter Sagan, 3 vegades campió del món, s'apunta també a la Volta del Centenari. Això serà un festival.
Sembla un Tour de França, però no. És la Volta del Centenari que començarà el proper dilluns a Calella de Mar. Peter Sagan, l'enfant terrible del ciclisme mundial, 3 vegades campió del món, el corredor més important de l'equip Bora, doncs correrà per primera vegada la Volta a Catalunya. S'apunta doncs a la cursa que, doncs, a la que ja estan apuntats Chris Froome, Richard Carapaz, Hirschi, la gran sensació de l'any passat, els 3 líders del Movistar, Valverde, Mas i un Marc Soler, el català, el de Vilanova i la Geltrú, que no podrà ser top 10 en aquesta Tirreno Adriatico que acaba avui amb una crono perquè no ha pogut retallar els segons que havia de retallar a Simon Yates. Serà 11è Marc Soler en aquesta Tirreno. Dilluns el veurem a Calella.
Gràcies, Quique, que vagi molt bé.
Adeu.
Estem al tram final d'Esports Cope. Gil, vostè remata.
Doncs mira, demà el Tribunal Suprem decidirà si en l'anomenat cas Neymar 2 s'acaba jutjant a l'Audiència Provincial de Barcelona o a l'Audiència Nacional a Madrid.
Més lios.
Més embolics, sí. Sí. Hi ha hagut prèvia del Chelsea Atlético de Madrid. Simeone ha confirmat que demà Joao Félix serà titular amb Luis Suárez en l'altre partit de Champions que queda amb participació espanyola. Et presentaré a Josef Demir, és esquerrà, juga al Ràpid de Viena, té 17 anys, li diuen el Messi austríac i la premsa d'allà, d'aquell país, li col·loca en l'òrbita del Barça i d'altres grans d'Europa. 5 anys després, torna Zlatan Ibrahimovic a una llista de la selecció nacional de Suècia i atenció, perquè diversos atletes que van participar a l'Europeu de Torun estan començant a donar símptomes i positius per Covid-19. Diverses federacions ho atribueixen a un mal ús als autobusos que portaven els atletes dels hotels a la pista de competició.
Doncs al tanto amb això. Gil, gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Us preguntem avui si us preocupa
la sensació d'improvisació que està donant la porta amb el tema de l'aval. Sí que us preocupa, el 46%, no el 54%. I en clau espanyol us demanem un diagnòstic dels problemes de l'equip. Creieu que és un problema de vestidor, el 41%, de banqueta, la minoria, el 19% només, i de projecte, el 40%. Us recordo que avui tenim tiempo de juego a partir de 8:45, Champions, Real Madrid-Atalanta, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.